TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, en què vos explicam que 81 dones estan protegides a les Balears pel sistema de seguiment telemàtic que ha de garantir que les ordres d'allunyament interposades a víctimes de violència de gènere o sexual es compleixen. Són les conegudes polseres antimaltractament, sobre les quals aquests darrers mesos hi ha hagut polèmica per mort dels errors puntuals en el funcionament. En declaracions a IB3 Ràdio, Joaquín Andrés, titulada El jutjat de violència sobre la dona número 2 de Palma, defensa mesures judicials com aquesta, però reconeix que 20 anys després de l'entrada en vigor de la Llei Integral de Protecció contra la Violència de Gènere, encara queda molt per fer.
La intervención judicial únicamente tiene que devenir consecuencia de que las anteriores previsiones han fallado. Si educamos adecuadamente, esos comportamientos violentos no deberían existir o deberían de reducirse.
Enguany, 38 dones a tot l'estat han estat assassinades per la seva parella o exparella. Un d'aquests crims va ser el mes de març a Puigpunyent, a Mallorca. Tot d'un ho ampliem avui, que també destacam una notícia de darrera hora. Teresa Pera Mato serà la proposta del govern espanyol per substituir a Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat.
Va ingressar el 1990 a la carrera fiscal i té una àmplia trajectòria precisament en la lluita contra la violència de gènere. Actualment és fiscal de sala, cap de la secció penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem. Una vegada la proposta sigui oficial, el Consell General del Poder Judicial haurà de fer un informe no vinculant. Després, Pera Mato haurà de comparèixer davant la Comissió de Justícia al Congrés i posteriorment ja podrà ser nomenada de manera definitiva.
I sense acord entre els sindicats i el govern central sobre l'increment dels salaris dels funcionaris.
En joc també hi ha l'equiparació del plus de residència dels treballadors de l'Estat a les Balears amb els de les Canàries. Les parts continuaran negociant dimecres en una nova trobada.
Inspecció de Treball ha fet d'haver 16.400 actuacions en el darrer any. La majoria han estat irregularitats en la contractació.
Per això el govern ha anunciat una campanya contra la contractació fraudulenta a temps parcial. D'altra banda, la sinistralitat laboral durant l'estiu ha baixat. Entre juliol i setembre hi ha hagut un miler d'accidents manco que l'any passat.
I el govern central ha habilitat 13 dies més de pesca per a les barques d'arrossegament del Mediterrani per garantir l'abastiment de peix i de marisc per a les festes de Nadal.
El president de la Conferia de Confraria de Pescadors de les Balears, Domingo Bonnín, assegura que, tot i aquestes restriccions, els pescadors havien planificat l'any per poder abastir peix fresc en les dates més assenyalades, com les de Nadal.
Gestionar semisari és molt complicat i 140 dies a lo llarg d'un any és complicat de gestionar i de repartir. La gent intentava ser molt efectiu en quants dies de la manera que els empleava. L'estiu són bones èpoques, les festes de Nadal.
I l'acusada per l'incendi mortal de ses païsses a Eivissa nega que anés al domicili de la víctima per calarir foc.
Isabel Castaño va declarar ahir al judici i va respondre només les preguntes de la seva advocada. Negar que la nit dels fets s'acostàs al domicili de la víctima a ses païsses, tot i els enregistraments de diverses càmeres que la situen en aquella direcció.
¿Usted se reconoce en esas imágenes?
En algunas, solamente en algunas.
¿Podría especificar en cuál?
En algunas que se me ve claro. Però no tant no se ve nada.
Ara serà el jurat popular que iniciï la deliberació i en dictamini la innocència o la culpabilitat de l'única sospitosa.
I en els esports, l'Illes Balears Palma de Futsal jugarà avui hora baixa el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Avui és dia de Champions per al Palma Futsal, que cercarà contra el Hit Kiev ucraïnès quan siguin les 6 del capvespre, un resultat favorable per agafar avantatge en l'eliminatòria i sentenciar així en el partit de tornada, que serà divendres, dia 5, a Son Moix, el bitllet per als quarts de final. El partit el podreu seguir en directe avui a partir de les 6 a IB3 Ràdio. I el campió del món de ciclisme en pista, Albert Torres, va rebre un homenatge per part del Consell de Menorca al Casino 17 de gener de Ciutadella per la fita esportiva aconseguida just farà un mes.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada amb vent i pluja a les illes i avís groc activat per mala mà totes les Balears. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, Gies. Avui tornem a tenir una jornada marcada pel vent. Avui bufarà de mestral i de tramuntana i ho farà de moderat a fort. Això afectarà directament a l'estat del mar. Esperant que a la costa més exposada la situació marítima sigui bastant complicada, marcada per la maregassa. De fet, a hores d'ara ja hem arribat a registrar una altura màxima de l'onatge superior als 4 metres, unes xifres que encara podrien augmentar amb el pas de les hores. D'altra banda, aquest vent també ens arrossega una massa d'aire fred provinent del nord, i això farà que avui la temperatura torni a disminuir, esperant que la màxima d'aquesta jornada giri entre els 13 i els 18 graus aproximadament. Serà un dia de fred. D'altra banda, quant al cel, tot i que ara mateix encara tenim algunes precipitacions a diferents punts del territori, esperant que, sobretot entre Mallorca i les Pitiüses, durant la major part del dia tinguem unes condicions bastant tranquil·les quant al cel, amb moltes ullades de sol, tot i que entre Menorca i el nord-est de Mallorca, al llarg de la jornada encara es podrien repetir aquestes precipitacions. Plouria a redals i estones, però ja on descarreguin ho podrien fer en certa intensitat, acompanyades de tempesta i fins i tot de calabruix. Ara mateix tenim a les Pitiüses 12 graus a Santa Eulària i 15 a Sant Antoni. A Mallorca, 12 graus a Lloret, 13 a Santanyí i 14 a Marratxí. I a Menorca, 11 graus a Cala Morell i 12 a Sant Lluís.
I són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Vincent López, Toni Escanelles i Caterina Ben continuant.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Avui en el 25è Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, vos explicam que a les Balears hi ha 81 dones protegides pel sistema de seguiment telemàtic per garantir que les ordres d'allunyament a víctimes de violència de gènere o violència sexual es compleixen. Són les conegudes com a polseres antimaltractament. Aquests darrers mesos, els errors puntuals en el seu funcionament han aixecat polèmica. El jutge Joaquín Andrés, titular del jutjat de violència sobre la dona número 2 de Palma, explica en declaracions a IB3 Ràdio que s'instal·len en casos en què un investigat ja ha complit en diverses ocasions un ordre d'allunyament que sol ser de 500 metres.
En el caso de que esa distancia, por cualquier circunstancia, sea inferior, provoca el salto de una alarma que va a la central y que esta, a su vez, la repite a la policía para así, en su caso, procede la intervención immediata.
A les illes s'aproven més de 1.300 ordres d'allunyament anuals. En casos reiterats d'incompliment, es pot arribar a prohibir a l'investigat viure en un municipi, en una illa, o dictaminar-ne l'ingrés a la presó.
Les mesures judicials són importants, però els experts defensen també una aproximació a la violència masclista basada en la prevenció i l'educació. 20 anys després de l'entrada en vigor de la Llei Integral de Protecció contra la Violència de Gènere, el jutge Joaquín Andrés afirma que encara queda molt per fer.
Quizá deberíamos de considerar que serían menos factibles los supuestos de comportamientos violentos por un problema de haber asumido mucho más la condición de igualdad entre hombres y mujeres, y sin embargo en la práctica no vemos esta realidad.
També adverteix que el canvi normatiu recent que fa que els jutges especialitzats en violència de gènere sumeixin més competències, per exemple, la instrucció de casos d'agressió sexual, pot agreujar la sobrecàrrega de feina.
Veremos a ver si podemos dar la misma respuesta que veníamos dando hasta ahora, que en algunos casos, y no lo digo por el Partido Judicial de Palma, donde creo que estamos suficientemente dotados, al menos a fecha de hoy, pero en algunos otros partidos judiciales, si se va a poder dar la respuesta necesaria a les mujeres víctimes de violència de gènere.
A les Balears hi ha d'haver 34.000 dones en seguiment integral en els casos de violència de gènere, el conegut com a sistema Biogen.
Enguany, 38 dones a tot l'estat han estat assassinades per la seva parella o exparella. Un d'aquests crims, recordem, va ser dia 20 de març a la localitat mallorquina de Puigpunyent.
Les morts, els homicidis, són només la punta de l'iceberg, que explica Margalida Moll, del Lobby de Dones.
Hi ha tot aquell lloc sutil, diguéssim, en comentaris, el micromasclisme, sumós sexista, a mesura que se va incrementant, se va fent més visible tot el que serien possibles ja indicis d'inicis de violència psicològica, violència econòmica i tot el que fa referència, per exemple, ja a part de la violència física.
Moll insisteix en la necessitat de fer feina en la formació i prevenció.
És molt important la implicació de la societat davant la sospita de l'entorn de la dona, de sa família, de l'àmbit social, de l'àmbit laboral, visualitzar o, diguéssim, en tothom són corresponsables.
Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes, no deixa rastre la factura del telèfon, però s'ha d'eliminar del registre de telefonades.
També el Ministeri d'Igualtat ha presentat una campanya centrada enguany en la violència vicària, la que el maltractador exerceix sobre l'entorn afectiu de la dona per fer-li mal, com per exemple sobre els seus fills.
Ojalá quieras pasar el resto de tu vida con él, porque si no Matías se va a poner muy triste.
És un vídeo...
Nunca más verás tú solo.
És un vídeo fet amb motiu de l'elaboració imminent de la primera llei del món específica per combatre aquest tipus de violència masclista. Enguany, tres menors han estat assassinats en casos de violència vicària. Ana Redondos, la ministra d'Igualtat.
Se ha cobrado la vida desde que hay registros de 65 niños y niñas. Este mismo año, 3 niños y niñas han sido asesinadas por violencia vicaria.
I precisament per continuar alçant la veu i visibilitzar la lluita, avui s'han organitzat diverses manifestacions a les Balears. A Mallorca, les dues que es preveuen més multitudinàries són a Palma.
I totes dues parteixen a les 6:30 de l'hora baixa. Una organitzada per la coordinadora transfeminista que surt de la plaça de la Porta Pintada i l'altra pel moviment feminista de Mallorca des de la plaça d'Espanya. A Menorca, a Mahó, es farà una manifestació que sortirà a les 8 dels jutjats, es llegiran els noms de les assassinades i se simularà un funeral d'estat, motiu pel qual s'anima els participants a vestir-se de negre. I a Ciutadella, la manifestació organitzada per la CGT començarà a les 7:30 a la plaça de Ses Palmeres. A Eivissa es farà una concentració a les 6 de l'hora baixa al Parc de la Pau i es llegirà el manifest a les 8, i a Formentera serà tot més prest, a les 4 del capvespre serà la concentració a la plaça de la Constitució.
També motiu del 25è, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el govern ha retut homenatge a 6 entitats de les illes que treballen en la seguretat i en la protecció de les víctimes de violència masclista.
Ha estat durant un acte institucional en què la presidenta del govern, Marga Provenç, ha reclamat una protecció efectiva per a les víctimes.
Una protecció que precisament enguany hem de reivindicar i reclamar, que ha de ser efectiva, que no ens podem permetre escletxes, que quan passa això, els responsables no podem minimitzar aquests efectes ni desentendre'ns.
Entre els guardonats hi ha la Unitat de Protecció Familiar de la Policia Local de Palma, la Guàrdia Civil de Menorca i la seva Sala Amable, el Punt d'Informació de Formentera, el Centre de Crisi d'Eivissa per a dones que han patit violències sexuals, també el Servei 24 Hores a l'IBE Dona i la Felip. Des que varen començar els registres el 2003, 1.333 dones han estat assassinades en mans de les seves parelles o exparelles a Espanya, 46 a les Balears, la darrera, na Joana, de 79 anys, a Puigpunyent, el passat mes de març.
D'altra banda, el PSIP ha demanat al Partit Popular unitat i fermesa en les polítiques contra la violència vers les dones. La responsable d'Igualtat de la Formació és Milena Herrera.
Demanar a totes les institucions i molt especialment a la dreta de la senyora Provenç que facin un esforç addicional, perquè el que estan veient és que s'estan descafeinant totes les polítiques d'igualtat i totes les polítiques contra la violència masclista que s'havien treballat molt durant la passada legislatura. Ara tenim més pressupost que mai, tenim aquest acord polític que ens hauria, com dic, de concernir a tots, i el que trobam és que hi ha mesures que s'estan retardant i que s'estan desdibuixant aquestes polítiques.
Per cert, que avui al ple del Parlament a les 8:30, just abans que comenci aquest plenari, es farà un acte institucional en record de les víctimes de violència de gènere. Un pla del Parlament que estarà centrat avui en mobilitat, habitatge i residències. Compareixeran els consellers d'Habitatge i de Mobilitat, José Luis Mateo, i de Família, Sandra Fernández. Tot mentre PP i Vox tornen a negociar el decret d'acceleració de projectes estratègics des de la setmana passada. Un decret que, recordem, va tombar Vox al Parlament perquè els populars no varen acceptar la proposta de vehicularitat del castellà a l'escola feta per Vox, Marta Puyalto.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, assegura que els dos grups han reprès les negociacions per recuperar aquest decret, que també tornaria a preveure l'encaix legal per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
Seguim negociant el global del decret d'acceleració que Vox, per caprici de la senyora Canyadas, mor va tombar. Els detalls de la negociació, perquè som els primers interessats en que surti bé, ja saben que els anunciarem.
Una postura que contrasta amb les declaracions de Vox, però també dels socialistes, quant a una altra negociació que està en marxa amb el govern, la del sostre de despesa no financera, que permetria la tramitació d'uns nous pressupostos. Les dues úniques formacions que han accedit a parlar-ne estan convençudes que l'executiu de Proens no té cap intenció d'arribar a un acord. El portaveu socialista Iago Negreola i la de Vox, Manuela Cañadas, es mostren perplexos davant l'estratègia negociadora del govern.
Jamás he visto una negociación así, jamás. Que es intentar por todos los medios que no se acuerde. Incluso aunque te lo pongan fácil, aunque te digan, mira, vamos a aprobar leyes que prometió Proens. Pero es que ni así. Lo que quieren es, como sea, que no haya un acuerdo.
Nos llama poderosamente la atención que el Partido Popular busque un acuerdo de techo de gasto y presupuestos con el Partido Socialista, con el mismo PSOE que ha gobernado Baleares durante 8 años y ha destrozado nuestras islas económicamente hablando.
I més per Mallorca, acusa el govern de defensar interessos partidistes en el darrer Consell de Política Fiscal i Financera amb el govern espanyol. Lluís Apesteguía creu que PP i PSOE estan alineats amb la intenció de mantenir l'estatu quo i no per aconseguir un repartiment més just entre autonomies que serviria, diu, per invertir més en l'estat del benestar.
Significaria que cada any podríem construir 90 escoles. 90 escoles cada any que no construïm perquè el Partit Popular i el PSOE no volen canviar el sistema de finançament.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I notícia que han conegut avui matí, Teresa Pere Mato serà la proposta del govern espanyol per substituir Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat. S'ha conegut a primera hora just l'endemà de la dimissió de García Ortiz després de la seva condemna a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets. Precisament avui el Consell de Ministres en farà oficial el cessament.
Pere Mato va ingressar l'any 1990 a la carrera fiscal i té una ampla trajectòria, sobretot en la lluita contra la violència de gènere. Actualment és fiscal de sala, cap de la secció penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem, abans havia estat presidenta de la Unió Progressista de Fiscals. Una vegada que la proposta sigui oficial, el Consell General del Poder Judicial haurà de fer un informe no vinculant, després Pere Mata haurà de compareixer davant la Comissió de Justícia del Congrés i posteriorment el Govern Central ja la podrà nomenar de manera definitiva.
I avui a l'Audiència Nacional continua el judici als Pujol per presumptes delictes de corrupció relacionats amb la fortuna familiar. Això després que l'alt tribunal s'hagi negat a exonerar l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, malgrat els informes mèdics que acrediten el seu deteriorament cognitiu.
Per tant, seguirà per videoconferència aquest judici que fa seure al banc dels acusats els seus 7 fills i també l'exparella del fill més gran. La defensa havia demanat arxivar la causa després que els forenses concloguessin que Pujol, de 95 anys, no està en condicions físiques ni cognitives per comparèixer ni tan sols en capacitat per defensar-se. S'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó per presumptament amagar a Andorra la fortuna familiar sense declarar l'hisenda.
I aquí a les Illes, el judici per l'incendi mortal de Ses Païsses a Eivissa ha acollit aquest dilluns la declaració de l'acusada que ha negat que la nit dels fets anés al domicili de l'ancià de 77 anys per calar-hi foc. Ara serà el jurat popular qui comenci la deliberació i dictamini la innocència o la culpabilitat de l'única sospitosa, Dani Manau.
Isabel Castaño només ha respost les preguntes de la seva advocada sense atendre les qüestions del Ministeri Fiscal ni de l'acusació particular. Ha negat que la nit dels fets s'acostés al domicili de la víctima a Ses Païsses, tot i les gravacions de diverses càmeres que la situen en aquella direcció.
¿Usted se reconoce en esas imágenes?
En algunas, solamente en algunas.
¿Podría especificar en cuál?
En algunas que se me ve claro, pero en otras no se me ve nada.
També ha dit que no tenia claus del domicili i ha afegit que solia sortir a caminar de nit per evitar les amenaces d'una parella anterior. Ha reconegut que havia cuidat la víctima, de 77 anys, però que no havia cobrat per fer-ho ni mai havia demanat diners a canvi. En els al·legats finals, el Ministeri Fiscal ha remarcat que una vintena d'indicis apunten a la culpabilitat de l'acusada, per la qual demana presó permanent revisable.
Tenemos muchos indicios, una explicación inverosímil, para mi criterio, una coartada inverosímil de Isabel. Porque no la declaró hace 2 años y 3 meses. Pues entendemos que la conclusión lógica como prueba de indicios es la culpabilidad de Isabel.
L'acusació particular ha destacat el silenci de la dona i la defensa sosté que no hi ha proves directes ni indicis concloents. Demà, el jurat popular començarà les deliberacions per emetre el veredicte d'innocent o culpable.
8:09.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I no hi ha hagut acord a la reunió entre el Ministeri de Funció Pública i els sindicats per negociar l'increment salarial dels funcionaris. En joc també hi ha l'equiparació del plus de residència dels treballadors de l'Estat a les Balears amb els de les Canàries. Les dues parts continuaran negociant dimecres.
El govern central proposa una pujada salarial de l'11% en 4 anys. El principal escull, però, és el topall per als dos primers anys, el 25 i el 26, en què l'increment només podria assolir el 4% i es deixaria la resta de la pujada per la segona part del període, segons assenyalen fons de la negociació. El coordinador de l'àrea pública de Comissions Obreres és Lucho Palazzo i considera que les condicions plantejades són insuficients.
Nosotros hemos expresado arriba en la mesa que no entendemos ese bloqueo, que creemos que hay margen para subirlo, que la economía está creciendo, que todos los indicadores dicen que la economía va mucho mejor en nuestro país y no entendemos que los empleados y las empleadas públicas estén resignados a estar por debajo de las demás subidas, tanto como en el ámbito de las pensiones, que se suben al 2,7, como en el ámbito privado, que la media de la subida de los convenios colectivos está fijada en el 3,5.
També està damunt la taula la històrica reivindicació que els funcionaris de l'Estat de les Illes rebin la mateixa indemnització per raó de residència insular que els de les Canàries. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha demanat al govern estatal que tingui en compte les especificitats de les Illes Balears. Cabré ha recordat que en l'àmbit autonòmic s'han descongelat salaris i que s'han començat a pagar els endarreriments.
Després també hi ha indemnització per residència per contemplar la insularitat, la doble i la triple insularitat. Pues faríem una crida també en el govern d'Espanya, que sabem que avui té aquesta reunió, a que miri la situació de Balears, que necessitem, que tenim els serveis també de l'administració general tensionats i que, pues, que s'animin a mirar un poc la feina que s'ha fet aquí perquè sí que és possible.
La proposta que ara es planteja de plus d'insularitat suposaria que els funcionaris de Mallorca cobrarien fins a 110 euros mensuals de plus de residència i els de Menorca, Eivissa i Formentera fins a 410.
I Telefònica ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per a 5.300 treballadors de les seves tres filials principals i també de Movistar Plus. Aquí a les Illes, un total de 180 persones fan feina per la companyia El Darrero, que va fer l'empresa, va acabar amb la sort partida de 3.420 treballadors, un 30% manco dels més de 5.000 que proposaven començar les negociacions. Un dels sindicats que s'assegurà a negociar és UGT, la seva delegada a les Illes, Sònia Amorós, assegura que estan a l'espera de conèixer la proposta de l'empresa.
Este ERE se engloba dentro del plan estratégico que se presentó a primeros de noviembre. Entonces, desde UGT lo que pedimos es, primero, que las medidas no sean traumáticas, que sean primordialmente voluntarios y que todas estas empresas estén amparadas por un convenio hasta 2030, por toda la duración del plan estratégico que se presentó.
També aquí a les Balears s'ha fet balanç de les actuacions d'inspecció de treball que n'ha duit a terme d'haver 16.400 al darrer any. Gran part de les inspeccions han estat relacionades amb irregularitats a la contractació. Ana Morales.
Treball calcula que arran d'aquestes actuacions 223 contractes han passat de temporals a fixos ordinaris i 1.088 s'han transformat de fixos discontinus a fixos ordinaris. També s'han detectat contractacions temporals no adequades. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha anunciat una campanya, a més, contra la contractació fraudulenta a temps parcial.
És a dir, aquells contractes que se fan contractes a temps parcial però amb un caire un poc fraudulent, perquè en el final, en les hores extraordinàries que se fan fer, en el final estan amagant una contractació a jornada completa. Abarcarem 158.759 contractes de treball.
Pel que fa a la sinistralitat laboral, durant l'estiu, l'època de l'any amb més gent fent feina i vivint a les Balears, ha baixat també. Entre juliol i setembre hi ha hagut 1.000 d'accidents manco que l'any passat, que en percentatge és un descens del 9,6. N'hi ha hagut 3 de mortals fins al 30 de setembre, la meitat dels quals han estat in itinere.
I el Ministeri d'Agricultura, de Pesca i d'Alimentació ha habilitat 13 dies més de pesca per a les barques d'arrossegament del Mediterrani per garantir l'abastiment de peix i de marisc per a les festes vacances de Nadal. De mitjana, les barques han sortit a pescar 130 dies, als quals ara han d'afegir aquesta assignació de jornades extraordinàries.
El president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears, Domingo Bonin, ha explicat que, tot i aquestes restriccions, els pescadors havien planificat l'any per poder vestir de peix fresc a les dates més assenyalades, com per exemple el Nadal.
Gestionar semisèrie és molt complicat i 140 dies a lo llarg d'un any és complicat de gestionar i de repartir. La gent intentava ser molt efectiu en quants dies de la manera que els empleava. L'estiu són bones èpoques, les festes de Nadal...
En tot cas, aquesta mesura beneficia un total de 557 embarcacions de la Mediterrània i els seus entorns costaners en una època clau per la venda del peix i per la gran importància econòmica que té.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 25 minuts de les 8 del matí, encetam la informació esportiva i parlam de l'Illes Balears Palma Futsal, que avui jugarà el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions. Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia, avui és dia de Champions per al Palma Futsal, que cercarà contra el Hitkif ucraïnès un resultat favorable en el partit d'anada dels vuitens de final. A Hongria hi ha el nostre enviat especial, Gavi Fortesa. Bon dia, Gavi.
Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal comença avui l'eliminatòria de vuitens de final de la UEFA Futsal Champions League. Serà a partir de les 6 de l'hora baixa, a la petita localitat hongaresa de Beret-Lluifalo, contra el Hitkif d'Ucraïna, que juga fora del seu país per mort de la guerra. Antonio Vadillo disposa de tota la plantilla, excepte, ja ho sabem, el lesionat de llarga durada Manolo Piqueras, contra un equip que aquesta temporada no sap el que és perdre ni a la Lliga del seu país ni tampoc a la Champions. Sentim el que diu al voltant d'aquest partit i de l'eliminatòria el porter i capità Carlos Barrón.
Bueno, hablando mucho del potencial que tiene el equipo contrario, haciendo muchos ejercicios de esa forma y sabemos que tenemos que ir controlando un partido por la diferencia de goles, que es muy importante, así que me imagino que eso... trabajar en sus puntos fuertes y también luego pensar en que nosotros tenemos que hacer lo nuestro y llevar un buen resultado allí para casa.
Gràcies, Gavi. Recordant que el partit de tornada serà el divendres dia 5 a Sant Moix. De moment, avui, l'anada la podreu seguir en directe a Ivetres Ràdio a partir de les 6. En futbol, les mallorquines Catacoy i Mariona Caldentei estan concentrades des d'ahir amb la selecció espanyola per preparar la final de la Nations League contra Alemanya. I ahir, hora baixa, varen fer entrenament a portes obertes a Las Rozas. Espanya començarà la defensa del títol amb el partit d'anada, que jugarà aquest divendres a les 8:30 del vespre a Kaiserslautern, Alemanya. I la tornada ja serà el dimarts 2 de desembre a les 6:30 del capvespre a l'Estadi Metropolitano de Madrid. Més futbol. A primera divisió, el Real Mallorca torna avui als entrenaments després del dia de descans per començar a preparar la visita de dissabte a Sant Moix de l'Osasuna. El pròxim rival del Mallorca arribarà a Sant Moix amb 5 jornades consecutives sense aconseguir la victòria i ocupant just una posició per davall de l'equip mallorquinista a la classificació amb un punt menys. Recordem que els vermells varen acabar la 13a jornada com a 16ens amb 12 punts i fora de la zona de descens, tot i la derrota de dissabte al camp del Vilar Real. I ahir es va tancar aquesta jornada 13, va ser a Cornellà, en la victòria de l'Espanyol per 2-1 contra el Sevilla. I avui és nit de Champions, també en futbol. Quan siguin les 9 del vespre, 3 dels 5 representants espanyols disputaran la 5a jornada de la màxima competició europea. Cap dels 3 ho farà a casa seva. El Barça jugarà a Stamford Bridge contra el Chelsea, el Villarreal s'enfrontarà al Borussia Dortmund i l'Atlètic Club de Bilbao visitarà l'estadi de l'Slavia Praga. El campió del món de ciclisme en pista, Albert Torres, va rebre ahir un homenatge per part del Consell de Menorca al Casino 17 de gener de Ciutadella per la fita esportiva aconseguida just demà farà un mes. Va ser un acte molt emotiu amb familiars i amics d'Albert Torres i molts veïnats de Ciutadella que varen voler ser al costat del ciclista en un vespre tan especial. Sentim Albert Torres molt emocionat.
Això és més difícil xerrar aquí que la pròpia carrera. Intento... la marca de Menorca el més en fora possible a totes les competicions, dedicar unes paraules al meu padrí i a la meva padrina. Sé que avui estaríem molt contents.
en voleibol, la Barca Menorca ja prepara el seu debut a Europa. El conjunt menorquí s'enfrontarà al turc Avalloyari de Turquia. Serà aquest dijous a les 4 de l'hora baixa, en partit corresponent a la que serà la primera ronda de la Champions League Volley 2026. Sentim la jugadora de la Barca Menorca, Marcela Amaral.
Ahora vamos a hablar un poquito más para saber qué podemos hacer y bueno, neutralizar un poco el equipo porque es un equipo muy agresivo en ataque, con muy buenas jugadoras y bueno, yo creo que podemos hacer nuestro mejor, nuestro pensamiento ahora para jueves.
En voleibol i la Barca Menorca posant punt final a la informació esportiva. Més esport a partir de la 1 al programa Esports 3.
Gràcies, Marta. Arribem a les 8 i mitja.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dimarts, avui 25è, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència cap a les Dones. En aquesta hora ha de començar el Parlament l'acte institucional en memòria a les víctimes. I anem en directe a Caterina Bany. Bon dia.
Bon dia, aquí a la sala del Senat, concretament tot a punt ja per les paraules del president del Parlament, Gabriel Alessin, s'encendran. Just després, espelmes en recorda cada una de les dones víctimes de la violència de gènere d'enguany de 2025. En total, recordem-ho, 38 mares, filles, també padrines, germanes i amigues que han estat assassinades per les seves parelles o exparelles. Un d'aquests crims, recordem-ho, va ser dia 20 de març a Puigpunyent. Na Joana tenia 79 anys.
Gràcies, Caterina. I Teresa Peramato serà la proposta del govern espanyol per substituir Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat.
Va ingressar el 1990 a la carrera fiscal i té precisament una àmplia trajectòria en la lluita contra la violència de gènere. Actualment és fiscal de sala, cap de la secció penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem.
I sense acord entre els sindicats i el govern central sobre l'increment dels salaris dels funcionaris.
En joc també hi ha l'equiparació del plus de residència dels treballadors de l'Estat a les Balears amb els de les Canàries. Les parts continuaran negociant dimecres en una nova trobada.
Us ho hem explicat en aquest informatiu matí. A les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa. A Menorca, la coordinadora de persones amb discapacitat denuncia públicament la vulneració constant i sistemàtica dels drets de les persones amb mobilitat reduïda. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Rampes inútils, voreres sense rebaixar o accessos bloquejats amb obstacles converteixen la vida quotidiana d'un ciutadà en cadira de rodes en un autèntic camp de proves. Es tracta d'una infracció greu de la llei i una mostra de desídia institucional intolerable, denuncien. Des del Consell de Menorca garanteixen que el finançament arribarà als ajuntaments i avancen la posada en marxa d'una oficina d'accessibilitat.
I el Consell de Mallorca ha aprovat de manera inicial els pressupostos per l'any 2026. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, ho ha fet amb els vots a favor de Vox i en contra dels partits de l'oposició. La institució disposarà de 761 milions d'euros, el que representa un 10% més que enguany. L'equip de govern destaca que són els comptes més socials i a l'abast de la història i els grups d'Esquerra i el PI que el PP ha cedit a les residències de l'extrema dreta.
I han desarticulat dos domicilis on s'exercia la prostitució al municipi de Sant Antoni de Portmany. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Un es trobava dins el nucli urbà de Portmany i l'altre a la zona de Sant Rafel. El primer enguany ja s'havien fet tres inspeccions. Ara s'ha constatat de nou l'activitat. Dins l'immoble s'hi han identificat dues treballadores sexuals i un client. A l'habitatge Rafaler s'han trobat tres dones estrangeres que han manifestat que exercien la prostitució de manera voluntària.
I a l'informatiu matí ampliem la principal clau del dia, el 25è.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Una de les manifestacions que desfilaran avui pels carrers de les Balears és la convocada pel moviment feminista de Mallorca. Palma sortirà a les 6:30 de la plaça d'Espanya i anirà fins a la plaça del Tub. En parlam amb Anna Prats, el portaveu del moviment feminista. Bon dia.
Bon dia.
On poseu el focus enguany a les vostres reivindicacions? Quines són les principals?
Doncs, com cada any, la violència masclista segueix existint. Volen remarcar precisament que no és una xacra, sinó que és una qüestió estructural i de jerarquia social. En particular, aquest any, l'any passat, la taxa de víctimes va ser la més alta de tot Espanya i creiem que, per tant, és una realitat i una problemàtica social, política i cultural, i aquests casos, les dades d'assassinat i aquests casos de violència així ho demostren.
Què és el que més vos preocupa ara mateix?
Ara mateix volem fer èmfasi en què, com el nostre lema d'aquest any diu, la violència masclista mata i la lluita feminista en sosté. El motiu pel qual els homes assassinen les dones és el masclisme, no la malaltia mental, no l'amor, i l'única manera de sostenir-nos i fer xarxa davant d'aquesta situació és a través del feminisme.
Que està fallant perquè les xifres escarrufin, lluny de disminuir, ben com incrementen les morts, les violacions, els assetjaments...
Doncs sí, duim 38 dones assassinades per les seves exparelles, segons les xifres oficials, però la xifra real és molt més alta, n'hi ha 82, segons les xifres de no oficials. Necessitem una llei que reconegui tots els feminicidis, també que no se produeixen en l'àmbit de la parella. Ara mateix estan deixant fora assassinats de dones a mans de desconeguts, de fills, de nets, d'altres familiars. Tots aquests crims comparteixen una mateixa arrel, que és la misogínia, i no necessitem incloure'ls també dins la legislació.
Ens heu dit fora de micro que temeu per l'increment sense precedents de la violència sexual digital, també.
Sí, exigim una legislació clara que tipifiqui la sextorsió, el doxing, el deepfakes, la mal anomenada pornovenjança, que hi hagi mecanismes ràpids per retirar continguts que vulneren les dones i sancions per qui monetitza aquesta violència, i això ha de ser una prioritat. Així com una educació feminista que no existeix pràcticament a dia d'avui, i necessitem una educació que ens permeti conèixer el nostre cos, el nostre plaer, i no només la reproducció, ni només des d'una perspectiva heterosexista i falocèntrica.
També reclamau avortament 100% públic, gratuït, universal, segur i a prop de casa. Que ens podeu dir de les objeccions més recents?
Doncs, davant de partits que segueixen defensant idees antiavortament, com també el recent síndrome postavortament, o, com tu has dit, el gran nombre de metges de sanitat pública que s'acullen en aquesta objecció, que sovint ho fan de manera col·lectiva i organitzada, denunciem que això no és llibertat d'elecció ni de consciència, sinó que és un bloqueig de servei públic i és violència cap a les dones. Per tant, qui no estigui disposat a garantir els nostres drets fonamentals no pot fer feina a la sanitat pública, i això és la nostra postura com a moviment feminista.
I en quin punt ens trobem també en l'educació sexual feminista? Als centres educatius s'aplica una autèntica coeducació?
Doncs en aquests darrers anys tenim algunes millores en temes d'educació feminista, però falta molt per fer, i de fet reclamam que hi hagi més consciència i més educació feminista en relació a la pornografia, en relació a la prostitució i altres violències cap a les dones que també es donen a l'edat més adolescent.
Bé, d'avui han volgut parlar amb Anna Prats, portaveu del moviment feminista de Mallorca, i és que avui, hora baixa, a les 6:30, sortirà des de la plaça d'Espanya de Palma una de les manifestacions convocada amb motiu d'aquesta 25ena, com hem dit, és una de les mobilitzacions convocades aquí a les Illes, però també n'hi ha d'altres a la resta de les Balears. Anna Prats, gràcies per haver estat avui amb nosaltres en directe.
Gràcies a vosaltres.
I amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:37. Fem ara una pausa.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ho veu. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I moment ara per repassar algunes notícies de l'àmbit estatal internacional. El president d'Ucraïna assegura ara que la proposta de pau té menys de 28 punts i que pot ser viable.
Volodymyr Zelensky ha tornat a defensar que la pau en Rússia no pot estar condicionada a la modificació de les fronteres. Actualment s'està fent feina sobre un nou marc de pau actualitzat i perfeccionat, ja que el pla de 28 punts de Trump no agradava a Ucraïna. Mentrestant, aquesta matinada han continuat els bombardejos de Rússia amb almenys una persona morta i 7 ferides a Kiev, també víctimes mortals, 3 en territori rus, per atacs aeris ucraïnesos contra les regions de Krasnodar i Rostov.
I al Manco 4 persones han mort en un nou atac d'Israel contra Gaza, tot i l'alto el foc.
Tot això quan han conegut precisament que els centres de distribució d'ajuda amb el suport d'Israel i dels Estats Units posen fi a les operacions a Gaza.
I estensen encara més les relacions entre els Estats Units i Venezuela. El govern de Donald Trump declara el càrtel de Los Soles com un grup terrorista estranger liderat per Nicolás Maduro.
I Trump afirma que el càrtel de Los Soles és una xarxa de narcotraficants dirigida precisament per Maduro. Amb aquesta nova designació, Washington ja pot actuar contra Venezuela sense passar pel Congrés. Els Estats Units culpabilitzen el càrtel de Los Soles, el tren de l'agua i el càrtel de Sinaloa de la violència terrorista a l'hemisferi americà i d'atacar amb drogues cap als Estats Units.
I la jutgessa que investiga la gestió de la Dana ha demanat la factura del dinar al restaurant El Ventorro, on varen menjar Carlos Mazón i la periodista Maribel Vilaplana el mateix dia de la catàstrofe.
La instructora de Catarroja també ha demanat al candidat de la presidència de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que aporti la factura del telèfon amb el qual va fer o va rebre les telefonades que aquell dia va mantenir amb Carlos Mazón i amb Salomé Prades.
I mentre la instrucció continua la comissió d'investigació de la Dana al Congrés, el president de la Diputació Valenciana, Vicent Mompó, ha assegurat que varen tardar molt en enviar el missatge.
Ha dit que desconeix per què no es va enviar abans les alert i afirma que el govern central no va enviar l'ajuda necessària. També han comparegut la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, sobre la gestió de Carlos Mazón. Ha evitat pronunciar-s'hi, però ha explicat que la darrera vegada que va parlar amb ell el dia de la Dana va ser el migdia. Aquest és el moment de l'enfrontament entre la diputada d'Esquerra, Teresa Jordà, i Susana Camarero.
El tema és on havia de ser el president de la Generalitat, on havia de ser la seva vicepresidenta, on havia d'estar reunit tot el govern de la Generalitat Valenciana, i allà no hi havia ni el quisqui.
Uno, no havia ausència, no tenia una delegació, el president no estava incomunicado i, por lo tanto, jo no tenia que ejercer esa sustitución al presidente. Es obvio que la vicepresidenta no tiene competencias en emergencia, que la vicepresidenta no tenía que tomar decisiones en las emergencias y que desde luego no iba a influir en ningún caso en una decisión operativa que se pudiera tomar respecto a las emergencias.
El Partit Socialista, en tot cas, ha demanat la dimissió de tot l'executiu.
I avui el Ministeri de Treball torna a reunir-se amb patronal i sindicats per avançar en l'ampliació del permís per dol.
A la trobada del passat dia 5 de novembre, la COE va rebutjar la proposta del govern d'ampliar fins a 10 dies hàbils el permís per la mort d'un familiar. Ara mateix són 2 dies, 4 en cas de desplaçament, pel cost, diuen, inassumible per les empreses.
I són ara les 8:42, tot d'una vos parlam dels Premis Hermi, que s'han lliurat aquesta matinada.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, out of soul, he said.
Com dèiem, a Nova York s'han lliurat aquesta matinada els Emmy internacionals que reconeixen els millors productes de televisió de fora dels Estats Units i on han triomfat dos noms propis, l'actor Oriol Pla pel seu paper a Yo Adicto i Joana Pardos pel documental d'esports Se Acabó Diario de Unas Campeones. Sandra Martínez, què és el que ha passat?
Bon dia. Dos reconeixements històrics són els que ha passat aquesta matinada. S'han donat, de fet, per primera vegada a professionals del país. Oriol Pla l'ha rebut gràcies a la seva gran interpretació de l'alter ego de Javier Giner, la seva història d'addicció i superació que va escriure a Yo Adicto i que Disney va transformar en una minissèrie. En el moment de recollir el premi, Pla, un dels grans noms de la interpretació espanyola del moment, tenia paraules per la seva família i també per aquelles persones que es troben en procés d'addicció. Seguiu endavant.
To my friends, to my family, Estrada i Esperan per Manhattan, Diana, la truco, mama, no m'esperi desperta, papa, bon dia. And if you're struggling with addiction and you find yourself in a very dark forest, just keep going.
Keep going, seguiu endavant, deia Oriol Pla, que com dèiem, en aquest reconeixement que és històric, és la primera vegada que un actor espanyol rep aquest premi Emmy per la seva interpretació. L'altre reconeixement de la nit, de la matinada a Hora Nostra, ha estat l'Emmy Internacional en millor documental d'esports. L'ha rebut Se Acabó, Diario d'unes campeones, avui recordem 25ena, potser és un dia especialment adequat. Aquesta documental aspira també a ser millor pel·lícula documental als Premis Goya, es pot veure ara mateix a Netflix. I què veiem en aquest documental? Idò, el testimoni de les protagonistes d'aquests fets, de Jenny Hermoso, també d'Alexia Putellas, d'Irene Paredes o d'Aitana Bonmatí, entre d'altres, van reviure i van parlar en exclusiva sobre tot el terrabastall social, polític, esportiu que es va generar per l'agressió masclista davant dels ulls de mig món de Luis Rubiales, precisament a Jenny Hermoso.
I d'haver estat el resum del que ha passat aquesta matinada de la gala de lliurament d'aquests Emmy internacionals que, com dèiem, s'ha produït a Nova York de matinada fa només unes hores. Amb aquest Premis Emmy arribem a les 8 i 45 minuts. Tot d'una, la informació més propera, la informació de cada illa aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. El Consell Insular ha aprovat de manera inicial els pressupostos per al 2026. Ho ha fet amb els vots a favor de Vox i en contra dels partits de l'oposició. L'institució insular disposarà de 761 milions d'euros, el que representa un 10% més que enguany. L'equip de govern destaca que són els comptes més socials i elevats de la història i els grups d'Esquerra i el PIC, que el PP ha cedit a les exigències de l'extrema dreta. Tot d'una en parlam. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobem encara circulació lenta, sobretot a l'autopista de Inca en sentit Palma, a l'altura d'Espont d'Inca ja trobaran circulació lenta fins a l'entrada a la ciutat, a la via de cintura, també petites retencions en sentit Andrats, des de l'Espoli Esportiu de Germans d'Escales fins a la sortida cap a la carrera Bo i en sentit Aeroport, a la zona de les escoles fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa, a la carretera de Manacor, també l'arribada a Palma és un poc lenta. La resta de carreteres, tranquil·litat, és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, Fora Vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada del Consell, aprovat de manera inicial els pressupostos per al 2026 amb el suport de Vox i els vots en contra de l'oposició. Uns comptes que l'equip de govern destaca que són els més socials i els més elevats de la història, en 761 milions d'euros, un increment del 10% respecte dels d'enguany. En canvi, els grups d'Esquerra i també el PIC critiquen el que consideren una submissió del PP a l'extrema dreta. Toni Escanelles, bon dia.
Bon dia. El vot en contra del PIC ha titllat el comptes de pobres i sense esperit per estar supeditats a Vox. S'ha sumat a la resta de l'oposició, que també considera que el PP s'ha venut. El PSIP ha criticat sobretot la retirada de les subvencions directes a la OCB i a Joves per la Llengua i l'absència, afirmen, d'un pla per combatre l'oferta turística il·legal. També han remarcat que presentaran un projecte alternatiu amb 120 esmenes parcials. Els ecosobiranistes asseguren que el pressupost no respon a les necessitats dels ciutadans i l'equip de govern insular no té projecte ni direcció. Són la socialista Catalina Cladera i la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló.
Hem de fer molt més esforç per combatre les desigualtats que s'estan produint en aquesta terra. No són els pressupostos més socials i, a més, A més, estan tenyits de racisme per mandat de vots. Una vegada més, tornen a fer pressupostos racistes per missatge d'odi de vots.
Aquest pressupost són, literalment, el preu de la submissió permanent a vots. Una submissió política, ideològica i moral. Una submissió que es tradueix en retallades, en persecucions simbòliques i en regressió social i abandonament institucional.
Per la seva banda, Vox ha celebrat l'aprovació d'un compte que afirma són sòlids i prioritzen els mallorquins. També ha criticat l'oposició per una actitud que considera hipòcrita. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha remarcat que el compte per l'any que ve inclou més dobbers per a joventut, gent gran i violència masclista, entre d'altres. I en el seu discurs també ha volgut respondre a l'oposició.
Davant les crítiques infundades de vostès, les mentides interessades i una oposició totalment irresponsable instal·lada en el renou, aquest equip de govern conforma un pressupost complint amb la paraula donada i fent possible que Mallorca avanci després d'anys d'inacció.
Ara queda pendent l'aprovació definitiva que tindrà lloc a finals de desembre.
Canviant de qüestió, mig centenar de treballadors es van concentrar ahir a les portes de l'oficina d'atenció al ciutadà de Palma per reclamar més personal i mitjans. Els sindicats afirmen que l'aturada va tenir un seguiment del 90%.
Els treballadors de més d'una setantena reclamen més personal, més mitjans, millors sistemes i més formació per poder atendre els ciutadans a unes oficines on, en alguns casos, es registren esperes que superen els 70 minuts. També demanen l'actualització del complement específic que perceben que no s'ha actualitzat en 36 anys. Mateu Terrassa es el delegat d'UGT a l'Ajuntament de Palma.
El ciudadano, como es normal, se queja, y el funcionario que hace, que también es ciudadano, quiere arreglar, pero no puede. La impotencia de no poder arreglar y dar un buen servicio al ciudadano porque hay un caos en la SOAX. Y es cara al público. El problema es que es cara al público y es difícil.
El balda Jaime Martínez assegura que l'Ajuntament està compromès amb els seus treballadors i diu que s'estan avaluant tots el lloc de feina del consistori. A més, lamenta les afectacions que l'aturada hagi pogut tenir en els ciutadans.
Aquesta reivindicació de les OACs, de les oficines, no són noves. Feia més de 10 o 12 anys que s'estaven fent, però ha estat precisament ara que hi ha vaga. Jo ho lament profundament perquè l'Ajuntament de Palma, l'actual equip de govern i jo com a balda, és la primera vegada que, a més, hem oferit una millora del 50% del complement específic a les OACs, que no és suficient, però és que legalment mos permeten aquests moments, i tenim prevista una valoració de llocs de feina de tot l'Ajuntament previst per l'any que ve, que ja està incorporat en el pressupost.
Declaracions de Martínez durant la visita a les obres ja finalitzades de la plaça de Gomila i l'avinguda Joan Miró. L'Ajuntament de Palma ha invertit 3 milions d'euros en la millora de la barriada.
Avui hem volgut venir aquí per repassar també i veure com s'estan desenvolupant aquestes obres i aquestes millores en aquest barri. Un barri, a més, que, com saben, pues, va estar molt d'anys abandonat, amb un pla de renovació pendent històricament.
I un darrer punt pel que fa a l'actualitat de ciutat, perquè Més per Palma ha presentat una proposta per iniciar la transformació verda de la ciutat a través d'una xarxa de corredors que connectin barris, escoles i eixos principals. La formació lamenta que el PP continuï apostant per un model que prioritza el vehicle privat i que no resol els reptes de mobilitat, salut i benestar que afronta la ciutat.
I l'objectiu és crear una xarxa de corredors de mobilitat que inclourien rutes verdes, segures i accessibles per a vianants i per ciclistes. Aquestes rutes donarien prioritat als busos mitjançant carrils en els trams més col·lapsats. A més, estarien connectades amb carrils bici protegits i incorporarien, al llarg del recorregut, estacions de Bici Palma i aparcaments per a bicicletes a devora les aturades de bus, per tal de fomentar la intermodalitat. És el regidor Miquel Àngel Contreras.
El nostre objectiu amb aquesta proposta és clar, que és que avancem cap a una ciutat que no sigui pensada només per circular en vehicle privat, sinó també per viure-hi, en definitiva, amb molta més qualitat de vida. I, a més, tot això entronca o enllaça molt bé amb aquest model de la ciutat de proximitat, de la ciutat dels 15 minuts, que Més per Palma sempre hem defensat.
8:52, l'Ajuntament d'Algaida acaba de crear la nova unitat rústica per posar ordre a la gestió del dia a dia fora vila, on es concentren 1.700 residents i 1.000 places vacacionals, així com una gran extensió de terreny.
L'abocament de residus és un dels problemes que creix a Algaida a mesura que s'incrementa l'ús residencial en rústic. Cada vegada viu més gent a fora vila i el control en l'Ajuntament és complicat. Pel Lluís Bordoi és l'encarregat de les àrees d'aportació de fems de fora vila.
No se fan les coses quan toca, la gent no és descuidada
i així de menys reben multes, el que fa la gent de més encara es tiraró, tiraró fora de vila, tiraró una vora d'un camí, una finca, i si s'estan detectant aquests problemes.
Per posar ordre s'hi ha creat una nova unitat rústica, un equip de feina que agilitzarà els controls i la comunicació entre la brigada municipal, la policia local, l'equip de govern i el zelador d'urbanisme. Llorenç Bosch és el cap de la policia local d'Algaida.
Aquesta unitat també està pensada per detectar el que són obres il·legals, o bé si han posat un contenedor, o si han posat una casa així prefabricada. Tot això està també pensat per detectar aquestes coses.
En breu, els residents en rústic podran comunicar totes les incidències en una aplicació mòbil que ja s'està dissenyant.
I un darrer punt, perquè el 100% de l'alumnat d'entre 3 i 5 anys de les escoles públiques d'Estellencs i de Solivalla, del CEIP i Ítaca de Palma ha estat vacunat ja contra la grip. La consellera de Salut, Manuela García, ha assegurat que els resultats són 15 punts més bons que el 2023.
También pues hay que mejorar cosas como son la comunicación, en el momento que hay que ganarse también la confianza de no pasa nada. Cuando ves que es una, la cultura y la educación de sanitaria es algo que se va aprendiendo cada vez que se va repitiendo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la verdad yo soy muy positiva con los datos que hemos tenido.
Són alguns dels centres educatius de les Illes amb millors resultats de la campanya de vacunació contra la grip, que per primera vegada aquest curs escolar s'ha estès a tots els centres educatius de les Balears. D'aquesta manera arribam a les 8:55 minuts. Continuarà la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts. Anem en directe fins al Parlament. És que només fa uns minuts s'ha produït l'acte en memòria de les víctimes de la violència masclista en el marc del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Seguint-ho, hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia, Mària, bon dia, companys. I doncs sí, aquí a la sala del Senat, ho sabeu, en el carrer del Palau Reial, ha començat l'acte. De fet, ha durat uns minuts o més i, de fet, ha començat amb el Parlament del president del mateix Parlament de les Illes Balears, Gabriel Alessen, qui precisament ha demanat mesures legislatives més eficaces i també endurir les penes. L'escoltam.
Ni nuestra sociedad ni nuestro Estado de Derecho deben olvidarse de ninguna víctima, cualquiera que sea su sexo, edad o condición social. Tampoco tratar de hacer política con ninguna. Para todas, el máximo respeto, dignidad y amparo. Hoy tenemos la oportunidad para demostrar que combatimos juntos esta dramática realidad.
En aquesta hora hem de dir que tots els grups parlamentaris, per ordre, Manco Vox, estan llegint un manifest en relació al 25N. Primer de tot, s'han encès espelmes en record de cada una de les dones víctimes de la violència de gènere del 2025. En total, ho han de recordar, 38, el nombre, la xifra de 38, que escarrufa mares, també filles, padrines, germanes i també amigues que han estat assassinades per les seves parelles i també exparelles. Un d'aquests crims, recordem-ho, va ser el dia passat 20 de març a Puigpunyent, a Mallorca. A Sana Joana tenia 79 anys. Escolta'm de nou Gabriel Lassen.
Un día en el que deberíamos ser capaces de unirnos y reivindicar la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las mujeres.
Tot seguit, les diputades i els diputats han guardat un minut de silenci en memòria d'aquestes víctimes i ara, com dèiem, els grups parlamentaris, un a un, estan llegint un manifest que duen prèviament preparat al voltant d'aquest 25N Manco Vox.
Gràcies, Caterina. Això és el que ha passat avui al Parlament des de les 8:30 del matí, on hi ha hagut aquest acte en memòria de les víctimes de la violència masclista. I arribarem avui a les 9 amb una notícia de l'àmbit cultural.
Go!
Acabarem l'informatiu amb el ritme de la música de Jimmy Cliff, pioner de la música reggae, abans fins i tot que Bob Marley, que ha mort als 81 anys, ha estat a causa d'una complicació d'una pneumònia, ho ha anunciat la seva dona a les xarxes, que ha agraït el suport dels seus seguidors al llarg de la seva carrera. Many rivers to cross,
but I can't seem to find. Cantant, però també actor, va néixer el 30 de juliol del 1944 a St. James, a Jamaica. De petit anava a concursos musicals i als 17 va llançar el seu primer èxit, Hurricane Etty. Però la seva consagració va arribar el 1969 amb un disc que contenia clàssics com Many Rivers to Cross, que escoltam de fons, i que als anys 70 va popularitzar una adaptació per un anunci de televisió. Vietnam, A Wonderful World, Beautiful People. Des d'aleshores es mudà al Regne Unit i allà va destacar com a estrella del reggae, el calipso i l'ska. De fet, és dels pocs que ha arribat al Hall of Fame del rock juntament amb Bob Marley. També destaca la seva faceta com a actor a la pel·lícula The Harder It They Come, de la qual també en van fer la banda sonora. Inoblidables alguns dels seus temes, eterns com You Can Get If You Really Want o I Can See Clearly Now, que hem escoltat també en aquest informatiu. And this loneliness won't leave me alone. It's such a dream. Amb una de les seves cançons, Many Rivers to Cross, arribarem a les 9 del matí, tot d'una repassada amb les principals qüestions d'actualitat d'aquest matí de dimarts. Són les 9, repassam les qüestions més destacades d'aquest dimarts. 81 dones estan protegides a les Balears pel sistema de seguiment telemàtic que ha de garantir que les ordres d'allunyament interposades a les víctimes de violència de gènere o sexual es compleixen.
En declaracions a IB3 Ràdio, Joaquín Andrés, titular del jutjat de violència sobre la dona número 2 de Palma, defensa mesures judicials com aquesta, però reconeix també que 20 anys després de l'entrada en vigor de la Llei Integral de Protecció contra la Violència de Gènere, encara queda molt per fer.
La intervención judicial únicamente tiene que devenir consecuencia de que las anteriores previsiones han fallado. Si educamos adecuadamente, esos comportamientos violentos no deberían existir o deberían de reducirse.
Enguany, 38 dones a Espanya.